serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que han passat moltes coses, potser massa, el nou Sardenya, el derbi de Barcelona entre l'Europa i el Sant Andreu, molts gols i partit suspès en els primers minuts de la segona part perquè ha cedit una tanca d'un dels gols i això s'ha sumat a alguns llançaments d'objectes que han provocat que el partit s'aturés als minuts finals de la primera. El derbi s'ha suspès després del cinquè gol del Sant Andreu i quan el marcador del partit reflectia un Europa 3, Sant Andreu 5. Ara en parlem. Aquesta tarda ha parlat Pedri, a Tenerife, a casa seva. Diu que li consta que la seva renovació amb el Barça va pel bon camí i és allà perquè la selecció espanyola juga demà a Tenerife contra Suïssa, l'últim partit de la fase de grups de la Nations League. Espanya està classificada ja com a primera de grup després de la victòria de divendres a Dinamarca. Resultats d'avui de la Nations League. Fa una estona ha finalitzat l'Itàlia 1, França 3. No hi havia res en joc, res transcendent entre Itàlia i França aquest vespre. I a la tarda, Anglaterra 5, Irlanda 0. Aquest partit s'ha jugat a Wembley i era de la segona divisió de la Nations League. Amb la victòria d'avui, Anglaterra recupera la primera categoria. Cap de setmana de clàssic a la Lliga F, la Lliga Femenina, i de victòria important de l'Espanyol. El clàssic, ja sabeu, el Barça també va guanyar 0-4 al Camp del Madrid. Ahir va demostrar una superioritat absoluta des del primer minut. Avui l'Espanyol ha guanyat 0-1 al camp del Deportivo, segona victòria consecutiva de l'Espanyol. El Llevant Badalona va empatar a 1 al camp del Granada. La classificació, el Barça encara és més líder, té 7 punts més que l'Atlètic de Madrid, 8 punts més que el Madrid, que té un partit pendent. Són 10 jornades i la Lliga F sembla decidida. El Llevant Badalona és 6è amb 5 punts i l'Espanyol 9è amb 12 punts. 6 punts per sobre del descens, que és important. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 17 de novembre. Passarem la nit amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
També amb l'Alfons Gorina. Alfons, bona nit.
Bona nit.
L'Alfons Gorina acostuma a venir a la ràdio amb una samarreta d'algun equip de futbol. Gairebé mai no repeteix, alguna vegada repetit. Avui ha tocat una samarreta icònica. Deixo fora de la pregunta l'Oriol Domènech, perquè és aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio i l'està veient. Amb quina creieu que ha vingut avui? Amb quina samarreta icònica creieu que ha vingut avui l'Alfons Gorina a Catalunya Ràdio, a treballar a Catalunya Ràdio? Que comenci el Ricard Torquemada, que potser... potser per intuïció és qui té més números a encertar-la.
El 10 de Maradona.
Correcte.
Ah, però a veure, què és això? Aquí hi ha hagut un xivatasso segur, no?
T'ho juro que no.
Aquí
no,
aquí no. Però el Campos em coneix i jo el conec a ell. I la pregunta... Home, podia ser tenir una altra resposta, però m'ha ajudat.
La samarreta de l'Argentina campiona al Mundial 1986. És una rèplica, al darrere hi ha el 10 i les lletres Maradona. En aquella època no s'utilitzaven. Hi ha una història molt curiosa al fons,
sí,
de la segona equipació de l'Argentina en aquell Mundial.
La blava.
La blava.
Què passa amb aquella...
No, ara no tenim temps per explicar-la.
Ah, carai.
Pel pròxim dia que vinguis te l'explico. M'ho recordaràs?
Sí, 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 tant.
Però molt curiosa de... Sembla mentida que sigui així, però va ser així. A veure, al fons ha passat...
Aquesta setmana, Adidas ha presentat la de la selecció argentina de l'any 74, que és la que portaran a partir d'ara.
Del 74?
De fa 50 anys. La primera vegada que Adidas va vestir la selecció argentina.
Jo tinc la del 78.
Una samarreta xulíssima.
Jo tinc la del 78, que van guanyar el Mundial... Uh-huh. I màniga llarga, a més, que és com la utilitzaven la majoria de jugadors argentins, que pis i companyia, perquè l'Argentina feia un fred que pelava, que era hivern, quan es va jugar al Mundial.
Però no la tens de petit, la tens després.
No, és una rèplica. Una rèplica que va fer Adidas. Sí, sí. Me l'havia posat a vegades per fer de porter a la Lliga de Mitjans. Potser et sona.
Sí que em sona, sí.
Eh que sí? Alfons, han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, ha acabat el Mundial de Motociclisme i Jorge Martín és el nou campió del món de MotoGP.
Efectivament, és campió després del seu tercer lloc avui al Gran Premi Solidari de Barcelona. En tenia prou entre acabar entre els nou primers. El seu gran rival, Pecco Bagnaia, ha guanyat la cursa, però tot i així doncs, ha acabat 10 punts per darrere, 508 a 498, finalment. I s'ha acomiadat Aleix Espargaró, molt dignament, també, davant del seu públic, cinquena posició en la cursa d'avui. I Marc Márquez, doncs, ha acabat segon i ha acabat tercer en el Mundial i, per tant, bon resultat, considerant els últims anys, un bon premi final per Marc Márquez.
Tenis, Jannik Sinner, t'agrada el tenis a tu, ha guanyat sí. la final de... Has posat aquí les ATP Finals,
sí,
el Masters.
Sí,
el Masters. Al fons, el Masters de tota la vida.
6-4, 6-4 contra Taylor Fritz en un partit sense despentinar-se gairebé. L'any passat havia perdut aquesta final amb Djokovic, avui davant del seu públic... no ha fallat i s'ha imposat clarament el jugador nord-americà Taylor Fritz.
És el número 1 del món, Jannik Sinner, el Pau Tàpies, fidel seguidor del programa que fa uns mesos va guanyar la samarreta de Batistuta, de la Fiorentina dels anys 90.
En tinc dos, jo, de Batistuta, de la Fiore.
De la Fiore.
Pendents de portar, sí.
Marca fila, marca fila.
Sí, sí, una amb 7-Up i l'altra amb Nintendo.
Nintendo era la que vam regalar al Club de la Mitjanit. Doncs el Pau Tàpies demanava que parlessin de tenis, és que hi ha molt poca història. Jannik Sinner estat superiors.
Sense el canal és molt fàcil.
Sí.
És
sí,
molt
sí.
bo, eh?
És bo. Massa fred per mi, pel meu gust, però és una qüestió de gustos. S'ha acabat el Masters la setmana vinent, o sigui, demà o dimarts crec que comencen, la Davis a Màlaga amb el comiat històric de Rafa Nadal. Alfons, jornada CB amb victòries del Barça i de la Penya aquesta tarda.
El Barça ha guanyat 102 i el València 99, això sí, amb la lesió d'en Meto, que esperem que no sigui massa greu, i gran victòria del Joventut al camp del Bilbao 79 a 95.
Al migdia han perdut el Lleida i el Girona.
Sí, el Lleida per poc, al camp del Madrid 85 a 78 i el Girona també per poquet al camp del Gran Canària 89 a 84.
I aquesta tarda ha perdut l'Andorra a la seva pista contra l'Unicaja.
Sí, rival molt dur, Andorra 89, Unicaja 106.
Ahir...
El Baxi Manresa va perdre la pista del Tenerife.
Resultats de la Lliga Femenina de Bàsquet.
Cadí la Seu 56, València 81, Unix Girona 79, Gran Canària 60 i Ferrol 65, Joventut 76.
El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa de Rugby.
El guanyà la Santboiana per 24-21.
Waterpolo europeu.
El Catalunya ha empatat a 12 a la pista del Tenerife a l'anada dels quarts de final de l'Eurocup Femenina. Tot es resoldrà el dia 30 a la piscina Sant Jordi.
Molt bé, això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Cap de setmana sense lliga masculina per l'aturada de seleccions, però molts temes, la majoria bons, algun evitable. Per exemple, aquesta tarda al Nou Sardenya hem vist i hem viscut el millor i fets no tan agradables del futbol. Ambientats al derbi dels barris de la ciutat de Barcelona entre l'Europa i el Sant Andreu, el Nou Sardenya, partidàs amb 8 gols en poc més de 45 minuts, però han passat fets que a vegades tampoc són supergreus, però... Vaja, incidents, accidents, i en la celebració del cinquè gol del Sant Andreu ha cedit una tanca i l'àrbitre, diria que amb bon criteri, perquè a la primera part ja ha hagut d'aturar el partit als minuts finals perquè han llançat un encenedor a un jugador de l'Europa des de la graderia on hi havia els seguidors del Sant Andreu, doncs l'àrbitre ha decidit suspendre el partit, segurament s'haurà de jugar un altre dia. El Nou Sardenya tota la tarda ens ha estat explicant el que passava al Tot Gira el Francesc Ripoll. Francesc, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha passat? A veure, s'ha suspès el partit, han passat moltes coses. Pel que explicaves, l'ambient tampoc era de... No era bèl·lic, no semblava que hi hagués una crispació altíssima.
No, durant el partit no, perquè sobretot al principi del partit sí que es veia a les dues aficions molt entregades, animant el seu equip, evidentment algun càntic contra l'altre equip, però res de l'altre món... El partit s'ha començat a escalfar quan Àlex Cano, el capità de l'Europa, ha marcat l'empat a 2 i ho ha celebrat fent callar a l'afició del Sant Andreu, i allà és quan s'han tirat ja els primers encenedors. Aquí l'àrbitre ho ha vist, no ha tirat el joc, en principi s'hauria fet un avís per megafonia, que jo no l'he sabut sentir, i al final de la primera meitat, que és quan s'ha tirat un altre encenedor, és quan l'àrbitre ha aturat el joc. I aquest ha estat l'incident entre les aficions que hi ha hagut durant el partit. Després també el tema de la tanca que ha cedit, que això no és culpa de cap afició, sinó del mal estat en el que estava aquella zona del Nou Sardenya, i diem que és un incident, i per sort no hem de dir que és una tragèdia.
No, ningú no s'ha fet gaire mal, oi?
Hi ha hagut un parell de ferits lleus que han atès després, però alguna rascada, alguna contusió, i per sort poca cosa més.
Fa molts anys, a Palermo, quan jugava al Villarreal, si no recordo malament, era el camp del Llevant, en la celebració d'un gol li va caure la tanca, el mur, amb els aficionats, i li va trencar la tibia al peroné. Avui no hi ha hagut cap cas com aquest de Palermo, que hi davanter argentí de Boca Juniors i que va jugar al Villarreal, però vaja, sí que és cert, com diu el Francesc Ripoll, que és que el Nou Sardenya és una instal·lació d'un equip de segona ref, té els seus anys, uns quants anys, i segurament no està preparada per acollir masses com la que avui ha acollit, tant per part d'aficionats de l'Europa com també del Sant Andreu.
És que, de fet, fa 4 anys, aquella mateixa tanca, en un altre Europa Sant Andreu, també va caure. Que va ser el descompte, va marcar el Sant Andreu al 0-2 i es va poder acabar el partit. Tampoc va passar res greu, però no és la primera vegada que passa això.
Sap greu, la veritat. A veure si troben alguna solució. L'ambientatge era increïble, com sí, està passant sí, els sí. últims anys.
Sí, estaven totes les entrades venudes, més de 4.000 persones, 800 aficionats del Sant Andreu, i això, com dius, Campos, ja estem acostumats, i els últims derbis, els últims anys, estem veient aquests camps plers, el que hauria de ser una festa del futbol català, del futbol de barri, del futbol de Barcelona, doncs ha acabat atacat per això, i per cert ens consta ja que David Escudé, el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, ja ha trucat als dos presidents, el de l'Europa i el Sant Andreu, per quedar, parlar, i no sé si veure què és el que es pot arreglar dels dos camps, que recordem són municipals.
Clar, són municipals, són de propietat municipal i de gestió. Correcte. Per part dels clubs, el Nou Sardenya a l'Europa i el Narcís Sala al Sant Andreu. Se sap quan es tornarà a jugar el partit?
No se sap, haurà de ser entre setmana, però ara entre partits ajornats, Copa Catalunya, Copa del Rei, que tenen tots dos, doncs la primera data que es ve al cap quan penses això és l'11 de desembre, dimecres 11 de desembre, però no hi ha res tancant ni molt.
I quedarà per jugar pràcticament tota la segona
minuts,
meitat, 40
sí,
minuts.
Sí, una miqueta més de 40 minuts.
Amb el 3-5 pel Sant Andreu, el partit ha estat 7 gols a la primera part,
Sí, no, ha sigut una bogeria, la veritat... Però, ja et diria jo que és dels millors derbis que s'han vist mai, però és que en un partit de futbol veure 7 gols en una primera part...
I volar-los.
Sí, no, és que ha tingut absolutament de tot. Vull dir, si algun aficionat tenia dubtes, no sé si mirar-lo o no, no sé si enganxar-me o no, doncs estic segur que com molta gent s'ha quedat al sofà o al camp veient aquest partit i amb ganes de més.
I és que no recordo un partit d'aquest nivell, perquè per mi segona ref és bon nivell, amb tants gols i tanta intensitat.
Sí. Normalment que són partits més tancats, nervis, tensió, poc risc. És que, vaja, el Francesc Ripoll, cada vegada que connectaves era per cantar un gol.
Sí. No, clar, 7 vegades en una part i em donava pas i a la que explicava el primer gol ja gairebé que hi ha el següent.
Sí. El Nou Sardenya també ha estat seguint l'Europa Sant Andreu, l'Àlex Dalmas, que sabeu que és excapità, mític capità de l'Europa. Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Com ho has viscut tu tot plegat?
Home, doncs, bé, ara ho comentava el Francesc, no? Per mi és una llàstima que hagi acabat com ha acabat. Jo crec que la decisió també és encertada, no es podia seguir jugant per seguretat, però és una llàstima que ens quedem en aquest episodi, no? En la part final, perquè l'ambient era un partit, vaja, de primera divisió en una categoria que no és primera divisió. Ambientat espectacular, futbolísticament ha estat un partit boig, ha estat un partit excessivament trencat, però ha estat de molt nivell, exceptuant els dos primers gols, que vaja, que el primer del Sant Andreu i el primer de l'Europa, que sí que són una mica ja més producte de la fortuna, potser els altres són d'un nivell tècnic qualitatiu altíssim. Fins i tot ho he comentat amb alguna gent, amb algun secretari tècnic de primera divisió que hi havia per allà. És a dir, que ha sigut un grandíssim partit fins que ha passat el que ha passat. Per tant, bé, només dir que hi ha la cara dolenta aquesta, que també em consta que l'Ajuntament ha reaccionat, però hi ha la cara bona, que és que el futbol de barri i el futbol d'aquest nivell està enganxant cada vegada més gent i que hi ha molt nivell.
Es pot saber quin secretari tècnic de primera divisió t'has trobat al Nou Sardenya?
Home, doncs un que tenim a prop. Un que tenim a prop i que...
El Quique Càrcel, vaja.
Correcte, sí.
Clar,
sí,
perquè Quique, busca, busca Quique jugadors estava... pel filial, segurament, no? No crec que hagi anat a buscar un jugador pel Girona, o també gaudir del futbol, sí.
No ho crec, no ho crec. Jo crec que és per gaudir del futbol, gaudir de l'ambient, perquè és espectacular. És un partit molt, molt xulo de veure, molt... Bé, els que ho heu vist per la tele ja ho heu vist i acostumen a ser així, i cada vegada ho és més, eh?
Cada vegada ho és més. Això us volia preguntar tant a tu, Àlex, com al Francesc Ripoll, que els últims anys hi ha aquesta dinàmica de donar més valor, de que hi hagi més seguiment a partits del futbol territorial. Potser el partit que més interès genera és aquest derbi Europa-Sant Andreu-Sant Andreu-Europa, però no és l'únic, i hi ha com un creixement al futbol de barri, entre cometes, significatiu als últims. Ho percebeu així també?
Sí, de fet, si tu mires el número de socis i com han crescut els dos equips els últims anys, es veu. A l'Europa fa 3-4 anys eren 600-700 socis, ara en són més de 2.500. El Sant Andreu fa 3 anys amb prou feines es passaven dels 1.000 socis i ara hi ha més de 4.000. Vaja, gairebé tripliquen o més tripliquen encara més la xifra de socis, i també es veu als partits que juguen a casa. Evidentment, on hi ha més gent és als derbis, però en un partit normal de lliga regular contra un rival, posa-li Balear, al camp de l'Europa hi ha més de 2.000 persones i al Narcís Sala del Sant Andreu més de 3.000, que això es nota també al llarg de tota la temporada, no només al derbi.
La segona ref està molt maca aquest any. Estava el Lleida i el... Qui més hi ha davant? El
Sabadell.
Però és que per darrere l'Europa, el Sant Andreu, sí, l'Espanyol B, el Terrassa...
Vull que si jo ara I a la temporada passada va ser molt emocionant. Final. Les últimes jornades van ser molt emocionants i després el playoff també va estar molt bé. A partir de la setmana vinent, Esport 3, cada setmana farà un partit de la segona.
El
d'avui
l'ha fet BTV,
sí.
L'Europa Sant Andreu.
La xarxa, sí. Sempre, ja fa anys que tenen la tradició de fer partits de l'Europa, del Sant Andreu i dels equips barcelonins. Francesc Ripoll, gràcies. Estarem pendents a veure quan es torna a jugar, quan s'acaba el partit d'avui del Nou Sardenya, amb aquest Europa 3, Sant Andreu 5. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
És una de les seleccions. Alfons Gorina, quins resultats ens destaques dels partits que s'han jugat aquest diumenge?
Sobretot dos, no? La Lliga de les Nacions, aquest Itàlia 1, França 3, que comentaves al principi, sense transcendència en el sentit que els dos equips estaven classificats, però que sí que li ha servit a França per recuperar el primer lloc de la classificació després d'igualar el resultat de l'anada, però per l'Average es col·loquen primers. I també l'Anglaterra-Irlanda, en aquest cas, a la Lliga B de la Lliga de les Nacions, Anglaterra 5, Irlanda 0, una mica enganyós, perquè fins a la mitja part anaven 0-0, després han expulsat un jugador d'Irlanda i ja ha vingut la cascada allò, de gols d'Anglaterra, començant per un penal, a més, i això li ha servit a Anglaterra per pujar a la primera divisió, perquè alerta, han empatat a 15 punts amb Grècia, per tant, no li ha sobrat res a Anglaterra per tornar al màxim nivell.
Pel que fa a França, en unes declaracions que s'han publicat abans del partit d'aquest vespre a Itàlia, unes declaracions a una televisió francesa, Didier Deschamps ha dit que Mbappé té problemes personals i ho està passant malament psicològicament. Diria que era per explicar l'absència, la segona absència d'Mbappé en les convocatòries de la selecció francesa, però vaja, aquí hi ha mar de fons amb Mbappé. La selecció espanyola juga demà contra Suïssa a Tenerife. L'Espanya de Luis de la Fuente ja ho té tot fet, van guanyar divendres a Dinamarca 1-2 i té assegurada la primera plaça del seu grup a la Nations League, ara d'esperar les eliminatòries, i a Tenerife, com és a casa seva, avui ha parlat Pedri, al fons.
Sí, estava encantat, òbviament, de poder jugar davant del seu públic, per entendre'ns. També ha comentat que li agradaria molt jugar amb Dani Olmo també a la selecció, però que això depèn de la Fuente, i ha parlat de la seva renovació.
Y sobre lo de la renovación, estoy muy tranquilo, es una cosa que llevan mis agentes y la verdad que no he tenido novedades, entonces yo creo que va todo bien.
Pedri, que diu que la seva renovació està encaminada com la de Gavi. Com la de Gavi, ho explicava Deco aquesta setmana en una entrevista amb el Fernando Polo al Mundo Deportivo. Alfons, es pots recordar quins jugadors del Barça són amb la selecció espanyola? També hi ha algun del Girona?
Doncs del Barça, Pau Cubarsí, Marc Casador, Dani Olmo i Pedri, i per part del Girona, Brian Hill, que va substituir a Lamine Yamal.
A Cubarsí i a Brian Hill els va deixar fora de la convocatòria divendres en el partit de Dinamarca. Luis de la Fuente és més que probable que demà, com a mínim, vagin convocats perquè van tornar alguns lesionats de Dinamarca. De Jong, per cert, que és amb la selecció neerlandesa, ha dit que encara té molèsties, té cert dolor al turmell. A tu et sorprèn, això?
i va jugar titular.
Sí, sí, però el que diu ell és que encara no... Que necessita partits, que no està del tot còmode, ah, que sí, encara té cert dolor al turmell.
El que sorprèn és que si té molèsties és el posició de titular.
El turmell és un bon pacient, eh?
Però jo havent-lo vist jugar els últims partits, em fa l'efecte, que és que no és que tingui molèsties ahir per jugar a Holanda, és que no n'ha deixat de tenir quan ha jugat amb el Barça, perquè se l'ha vist... Sí, sí.
Són declaracions que confirmen la sensació que ell transmet al camp, que té, és a dir, que la lesió no la té oblidada ni físicament ni mentalment.
Mm. I que confirmen també el que han estat dient des de l'estiu els serveis mèdics del Barça.
Que s'hauria d'haver operat, segurament.
I vaja, això ens ho ha explicat el Salmurri mil vegades, que la sensació que tenen els metges del Barça és que si força aquest turmell no aguantarà. Això està més que explicat i de moment els fets van per aquí, malauradament.
De Jong, que va ser important en la segona part del clàssic de fa 3 setmanes, al Bernabéu, Madrid 0, Barça 4, ahir a Madrid, el Di Stéfano, no al Bernabéu, el Barça va clavar un altre 0-4. Madrid 0, Barça 4. Un altre 0-4 al camp del Madrid. 3 setmanes després, en aquest cas, en el cas del Barça femení, ja ho deia ahir la Sònia Germà a la TDG, no és tan notícia, no és tan sorprenent, no és tan infreqüent que el Barça golegi el Madrid a casa seva. Sònia, la superioritat del Barça, aquesta superioritat del Barça respecte al Madrid no cedeix.
No, exacte. Saps què passa? Que jo crec que podria arribar un any en què el Madrid no és un mal equip i el Madrid et pot sorprendre un dia. El que passa que les jugadores del Barça es prenen aquest partit com el que és, com el clàssic, com el partit de l'any per elles a la Lliga, i clar, surten extramotivades, tan extramotivades com el Madrid, i aleshores, quan els dos equips juguen en les mateixes condicions, és que el Barça continua sent molt superior, malgrat que podia semblar que aquest any el Madrid, és veritat que és un punt més competitiu, i jo crec que, per exemple, arribarà als quarts de final de la Champions. No, la diferència entre els dos equips ahir a la primera part va quedar molt clar.
Oi que no m'equivoco si dic que tu fa un parell d'anys, quan el Madrid comença a apostar veritablement amb més inversió econòmica, t'esperaves que no que hi hagués un canvi de jerarquia, però que la distància es reduís.
Sí, sí, de fet és que es va reduir. Fa un parell d'anys hi ha una victòria del Barça al Johan Cruyff per 1-0.
I després hi ha un partit que es decideix a la pròrroga també per una expulsió d'Irene Paredes.
Sí, exacte, veníem d'una Supercopa on el Madrid als 90 minuts t'ha empat a 1. És a dir, el Madrid havia aconseguit, s'ha de dir també certament, tancades al darrere i bàsicament defensant molt fort. Però havia aconseguit escurçar una mica la diferència i l'any passat es torna a eixamplar, i de moment en el clàssic d'aquest primer any, tot i que han fitxat jugadores, ja et dic, que pràcticament els hi canvia la columna vertebral tant de l'eix de la defensa com del mig del camp, tot i així es van tornar a trobar ahir que encara estan molt lluny del Barça. Mm-hmm.
Alfons, tens el balanç de partits entre el Barça i el Madrid des que el Madrid té equip femení?
És desolador pel Madrid. El resultat és de 15 victòries pel Barça, 0 pel Madrid, 53 gols a favor i només 6 en contra. Per tant,
15 partits, 15 victòries del Barça, 3 gols i mig per partit per part del Barça i ni mig gol del Madrid contra el Barça en aquesta trajectòria de les últimes temporades. Déu-n'hi-do. Algú creu que el Madrid aconseguirà apropar-se molt o fins i tot arribar al nivell del Barça femení en un termini de 5 anys?
Arribar al nivell no, perquè el Barça té jugadores molt diferencials, però jo sí que em pensava precisament pel partit d'ahir que el Madrid s'aproparia més del que ho va fer. Jo havia comentat el divendres a tot costa que jo al Madrid li havia vist 2 partits sencers, que era el camp del Chelsea, quan van perdre 3-2 i van mereixer l'empat, i el partit contra l'equip de Madrid de Lliga, i em semblava un equip molt més sòlid que el de l'any passat, amb molt més nivell a totes les línies del camp, i pensava que li plantaria més cara, però la primera part va ser 0-3, però sí, potser el Madrid va tenir una clara, però el Barça hagués pogut marcar 5 o 6 gols perfectament, com va dir l'Irene Paredes. Vull dir que em va semblar la mateixa superioritat que els darrers anys.
Costa?
Si s'acostaran, no ho sé. Que estaria bé, i ja m'entendreu, que s'acostessin, sí, també, sí. Perquè que el 15 de novembre la Lliga estigui sentenciada és una mica compromès per la competició, i tampoc és cap novetat, però com que feia la sensació que l'aparició del Madrid... la tendència seria invertir aquesta dinàmica, però jo és que tinc la sensació molt del que ha comentat la Sònia, que el Barça aquest partit no se'l pren com un mes. Jo m'atreviria a dir que les jugadores del Barça, que són les millors de carrer, a sobre es motiven com... potser hi ha tres partits a la temporada que els motivin com aquest, que és el del Madrid, i les fases finals de la Champions, i així, clar, és molt difícil perquè al minut 4 et trobes amb el 0-1 i estàs llesta. Però igualment aquest 15-0 que explicava l'Alfons ara és una autèntica barbaritat, perquè si el Barça masculí jugués 15 vegades contra l'Alavés no guanyaria els 15 partits, i estem parlant del primer contra, en teoria, el segon equip de la Lliga. Vull dir que es nota, per mi és molt evident que el Barça aquest partit no el juga com un altre partit. I sí, hi haurà hagut un parell de casos d'un a 0, però clar, 5-0, 0-4, 0-4, bé, no sé. No ho veig a prop, la veritat.
De fet, en l'últim any han jugat 4 vegades, és a dir, des del 19 de novembre del 23 al 16 de novembre del 24, 4 vegades amb un parcial de 4-0 a favor del Barça.
En cada partit, una mitjana de 4-0, eh?
Sí, efectivament. Ni un gol del Madrid en aquests 4 partits.
I 16 gols a favor del Barça i recitals del Barça. L'any passat a Montjuïc també és que les van superar de manera aclaparadora. Ricard, com ho veus tu, això? Hi ha competitivitat a la vista o no?
Saps què passa? Que, clar, estructuralment serà molt difícil. Una altra cosa és que un dia competeixi el Madrid, o que un dia pugui trencar aquesta ratxa de 15 victòries consecutives, però allò, una cosa sostinguda, és molt difícil, perquè estructuralment el Barça, el treball del futbol base amb totes les noies que van pujant és de molt nivell. O sigui, la capacitat de captació, de selecció, de creixement, de millora... Clar, el Madrid això tardarà molts anys en tenir-ho, si és que li interessa invertir en aquestes circumstàncies, no? Qualsevol que selecció espanyola, categories inferiors, té molta representació blaugrana, i a més és que el treball es va renovant. Això serà difícil canviar-ho, perquè... Digues, Sònia.
No, acaba, perdona.
Això que s'afegís, segur.
En reforçar el teu argument, que és que el Madrid aquest any, per exemple, ha fet 8 fitxatges, i 5 d'ells són de la Lliga Espanyola, d'equips bons com el Llevant o l'Atlètic de Madrid. I són jugadores internacionals les que ha fitxat el Madrid. El que passa és que les millors ja són al Barça, i el que fitxa el Madrid són les suplents de la selecció espanyola. És a dir, que ja de punt de partida, encara que tu intentis reforçar-te, com a mínim mentre vagis anant a la Lliga Espanyola, el que trobarà el Madrid són molt bones jugadores, però sempre un esglau per sota de les del Barça.
I tu creus que la selecció sub-15, que aquest cap de setmana tenia uns partits internacionals, té 9 jugadores del Barça.
I les que van quedar subcampiones del món, sub-17, fa unes setmanes a la República Dominicana, també unes quantes. Sí,
doncs
sí.
Això, clar, com ho gires?
Sònia, tu tens indicis del què pensa Florentino sobre això? Amb el David Sánchez heu parlat alguna vegada, al tot costa?
No, el David, mira, justament crec que... ara no sé si li van arribar a preguntar divendres en antena, però el David, quan hi hem parlat moltes vegades... ell ens explica que a Madrid no hi ha cap sensació que els hi hagi d'importar això del femení, no només a Florentino, tampoc a la seva massa social. Probablement per això, perquè mentre veuen que surten golejats, no hi ha una gran demanda de... No, per exemple, el que comentàvem dient-nos del tot costa. A mi, que el partit, que és el clàssic, i per tant el partit de l'any per la Lliga Femenina, es juga en un camp que no té graderies darrere les porteries, no pot quedar més desengelat televisivament parlant, això. I és perquè ningú s'ha plantejat que es pugui jugar al Bernabéu, i evidentment Florentino no s'ho plantejarà mentre vagin perdent, però és que si anessin guanyant, és a dir, si tinguessin opcions de guanyar, no si anessin guanyant, si tinguessin opcions de guanyar, també en tinc dubtes que s'ho plantegés, perquè no hi donen la mateixa importància que es dona aquí, probablement perquè fins al moment, és això, no s'han vist en grans triomfs, no s'han vist en la seva Champions... i probablement això fa que... però també parlàvem ahir amb la Mireia Bellavera fins i tot de la falta de visibilitat de les xarxes socials del Madrid respecte a les seves jugadores. No donen entrevistes, pràcticament les llueixen molt poc i, per tant, així és com molt difícil que puguin créixer. I tot i així, aquesta setmana les companyes de Relou explicaven que el Madrid ja és sostenible, el femení, que també ha fet una inversió amb 8 fitxatges i les fitxes i tot plegat, i ja, sense haver fet pràcticament res, ja aconsegueixen no perdre diners.
Ahir també van jugar primeres contra segones a la Premier, Chelsea City, i es va jugar a Stamford Bridge.
I amb i bona entrada, ple, no? Sí. Què deies, que ha fet un gol a Esmarta, la brasilera?
La Lliga Anglesa... Com,
digues, perdona? Digues, Sònia, és que hi ha una mica d'Ireia avui amb la teva connexió, diria Sònia.
D'acord, no, simplement volia per reforçar el que deia l'Oriol, que no només el partit del clàssic Stamford Bridge, el Chelsea City, tota la jornada, per això, que és una creença global, la Lliga Anglesa Femenina ha decidit que tota aquesta jornada, aprofitant que la Premier s'havia aturat, es jugava als estadis principals, tota la jornada. I això és impensable aquí, de moment. Per tant... encara em temo que hi ha falta molt de camí per córrer.
L'Oriol Domènech, sí, un gol de Marta, la mítica brasilera.
Ho estava seguint aquí en directe. Washington Spirit, que és l'equip del Jordan Giraldes, sí, que ja estava classificat per la final de la Lliga Americana. Ara ja coneix el rival, que és Orlando Pride, que juga la Marta, la mítica brasilenya, amb 38 anys.
Encara juga, eh?
Sí, sí.
I ha fet un gol?
Diumenge que ve.
Ha fet un gol, Marta?
El 3-2, el definitiu. Sí, sí.
El definitiu i decisiu, molt bé. Ara l'Àlex Dalmas el que farà és oferir-nos el seu punt de vista sobre el Madrid-Barça femení d'ahir.
Somriurem quan tot falli. Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli.
Àlex, més que del clàssic del Madrid 0-Barça 4, ens vols parlar sobre el Barça actual i com està evolucionant l'equip amb el canvi a la banqueta, com juga de diferent aquest Barça respecte a la temporada passada, si aquests canvis que observes bàsicament s'expliquen pel canvi a la banqueta, per l'arribada de Pere Romeu, o tenen a veure també, per exemple, amb la confecció, amb la composició de la plantilla, que ja has vist?
Per mi, amb la confecció de la plantilla, a veure, és cert que continuen sent molt superiors, és cert que cada vegada que arribi un entrenador nou ho tindrà més difícil, simplement perquè el procés natural del futbol t'obliga a canviar coses, però aquest Barça juga lleugerament diferent, és a dir, hem de pensar que ha passat de jugar amb una fals nou, que feia la majoria de partits, amb jugar amb un especialista del gol, com és Ega Pejor. Tampoc té Mariona Caldenté i ha posat peces més verticals com Clàudia Pina, ha tornat amb aquest mig al camp amb Patri, Alexia i Aitana. De fet, això explica que el Barça hagi anat una mica de menys a més, no? Els últims dos partits del Barça són boníssims i el clàssic jo crec que és un molt bon partit i una espectacular primera part. Jo sí que li veig un punt més de verticalitat, no? És a dir, jo al Barça de Pere Romeu li veig coses del Barça de Flick.
Li veus coses del Barça de Flick, com quines?
Com aquest punt de verticalitat, de vegades estàvem acostumats a veure moltes possessions a camp contrari molt pausades, enfonsar molt el rival. Ara hi ha més transicions, hi ha més... aquest punt de domini l'està conservant, però sí que, home, les ruptures de Clàudia Pina, aquelles desmarcades entre centrals d'Eva Pejor... jo crec que l'equip té aquest punt de contundència, de verticalitat, que li ha afegit al seu joc.
Li dones la raó, Sònia? Ho veus igual, més o menys?
No m'ho havia semblat fins ara, però entenc els arguments que comenta l'Àlex, i potser sí, tens raó que amb el canvi de peces t'ha acabat portant un punt més de verticalitat, però saps què passa? Com que amb els partits del Barça gairebé sempre té un 70-80% de possessió. No. A mi em sembla que continua bastant força les jugades, però sí que és cert que, per exemple, ahir ho vam veure, que intentava aprofitar també la velocitat de la transició amb Payor, amb la mateixa Aitana. Sí, sí.
Àlex, Patrick Guijarro va fer dos gols en un altre partit gran.
Un golaç de segon, eh?
Un golaç. Va fer dos gols a la final de la Champions, aquella que s'havia de remuntar contra el Wolfsburg fa dues temporades. Tu creus que Patrick Guijarro comparteix amb Graham Hansen la condició de grans poc valorades?
Sens dubte. Per mi és... parlem molt d'Alexia, d'Aitana, i segurament estan un un grau per sobre, eh? Però és que Patri em sembla fonamental. No és casualitat que, bé, doncs en un partit com ahir es quedi fora Keira Walsh i quedi Patri com al mig del camp, perquè és que és una futbolista integral. Ara parlava, no? Aquest golaç, té xut exterior, participa molt del joc. Ahir fa 107 intervencions, és la que més de llarg de tot el partit. I després guanya molts duels al mig del camp, amb la qual cosa és superimportant. I jo el que destacaria més, a part de la seva intel·ligència, que sempre està on ha d'estar, és que té molta cama per arribar a tot arreu, no? La veiem fent ajudes defensives, la veiem arribar a l'àrea rival, amb aquest xut exterior. Si agaféssim un mapa de calor de Patri Jarro, arribaria a tot arreu, perquè és una jugadora que es passa el partit doncs, aparcant moltes zones de camp, i crec que és fonamental, és a dir, crec que és vital perquè aquest equip pugui atacar tan bé, pugui ser tan forta a les vigilàncies, em sembla absolutament clau en aquest equip.
Sònia, la titularitat d'ahir al partit del Camp del Madrid de Patri Jarro per davant de Keira Walsh pot tenir a veure amb alguna cosa així com que el futur de Keira Walsh al Barça, ho has explicat alguna vegada, ho he explicat a la TDG, no està del tot clar de cara a la temporada vinent?
Sí, jo crec que la idea inicial de Pere Romeu era jugar amb les quatre, que per això no la va deixar marxar quan el Barça, recordem, va tenir una oferta d'1 milió d'euros per ella aquest estiu.
Qui pagava l'Arsenal?
Era l'Arsenal? Sí, era l'Arsenal. És que ja no, però sí, era l'Arsenal. Va ser, en aquell moment ell la considerava fonamental en l'esquema. Què va passar? Que allò no va acabar de rutllar, jo no sé si tornarà durant la temporada. Ahir, de fet, per exemple, Keira Walsh entra, i jo crec que hi ha un moment que sí que ho proven, però el cas és que des de la derrota amb el City ja ha introduït Pina com a tercera peça a la davantera i aleshores ha anat triant. I clarament la que ha quedat fora dels partits importants va passar ahir, però va passar també el dia de l'Atlètic de Madrid ara fa una setmana, és Keira Walsh. I a mi em sembla que, més enllà de les condicions futbolístiques de l'una i de l'altra, home, Pere Romeu, si està pensant també en el futur, sap que Keira Walsh a l'estiu marxa, i per tant, si se t'ha d'enfadar alguna, diríem, perquè evidentment cap de les quatre portaria bé una suplència en els partits importants, doncs se t'enfada la que se n'anirà.
Clàudia Pina, Àlex ja és titular indiscutible d'aquest Barça?
Sí, segurament per al que... Bé, no sé si indiscutible, però jo crec que és una titular ja. Ha canviat d'estatus clarament. Segurament per al que ha comentat la Sònia, per aquest factor. Tot i que ahir, i ara ho deia ella, la part final del partit prova amb les quatre dins, eh? I fa aquesta espècie de buscar la superioritat i adormir una mica el partit. Però sí, perquè és una jugadora que et dona molt. Primer de tot té molt gol, sempre l'ha tingut, sempre té aquella intuïció per saber arribar quan ha d'arribar i tots els refusos li van amb ella, i després perquè és que et pot ocupar les tres posicions a dalt, no? Et pot jugar a la dreta, a l'esquerra, ahir la vam veure més tirada a l'esquerra, però també et podria fer de nou, té una intensitat molt, molt alta, i també és molt guanyadora de duels, amb la qual cosa jo crec que és la peça que entra, i com bé deia la Sònia ara, després del partit del City, crec que és la que ha entrat i que ha entrat per quedar-se.
Mm-hmm. Qui li competirà el lloc en aquesta posició probablement serà Salma Parayuela un cop es recuperi. Però més
quan,
enllà...
Quan es recuperarà?
Bé, és una bona pregunta. En principi, les pròximes setmanes potser ja comença a entrar, però vaja, que el club el que va dir és que amb calma i que no hi havia cap pressa, òbviament, perquè no és una lesió habitual, diríem, perquè si tu mires, exactament no està lesionada, són unes molèsties que han volgut tallar d'arrel.
Ara el que volem fer és explicar-vos una història que té a veure amb el Barça femení i amb la tragèdia de la Dana al País Valencià. Aquest vespre l'Oriol Domènech m'ha enviat un missatge amb un tuit. El tuit és de la Carla Martínez, una directora de màrqueting que diria que és de València, i deia això. Hola, Federació Espanyola de Futbol. Us escric en nom de la meva parella, l'Esther Romero, que no utilitza gaire X, Twitter. Hem estat afectades per la Dana de València i ha perdut els seus trofeus de la Copa de la Reina guanyats amb el Barça. Podem fer alguna cosa perquè no sigui una guanyadora sense trofeu? Més tard afegia que també ha perdut els seus trofeus de la Federació Catalana de Futbol. L'Esther Romero va ser jugadora del Barça femení entre el 2005 i el 2016. Esther, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, ja millor.
Millor. En quin poble vius tu? Molt a prop de València?
Aldaia, sí, està a prop.
O sigui, és una de les poblacions més afectades per la Dana, eh?
Sí.
Com us va afectar? Veu patir molt?
Us va enganxar al poble?
Bueno, sí, justament estàvem a casa i em trucaven la meva família de... que viuen a Tarragona preguntant-me jo, no, si aquí no plou. I de cop i sobte va venir una riada i ja es va inundar tot. Jo he vist en un primer, i clar, jo ho veia tot des de dalt, però els garatges, les té tot. Han estat dues setmanes per poder treure més o menys tot. I aquí estem, netejant.
Netejant encara, eh? Encara no he pogut recuperar, sí, la bueno, normalitat.
Justament ahir me'n vaig adonar que tenia tots els trofeus allà. I, bueno...
Al garatge, els tenies i és el que s'ha vist afectat, evidentment. O sigui, vosaltres viviu al primer, el vostre pis no ha tingut, no,
clar,
no va arribar l'aigua, no?
El trastell al garatge, clar, es van inundar les dues plantes i fins fa, bueno, dues setmanes o així després no han aconseguit treure tot, inclús encara estan aquí els bombers, la UME i tothom traient fang, perquè encara està fatal tot, les instal·lacions de l'aigua, de la llum, tot.
I com, o sigui, teniu llum, tenim aigua corrent?
Sí. Bueno, l'aigua tenim... Jo tinc sort perquè dic que el primer, però des de tercer cap a dalt no tenen gaire. Per això és important treure el fang del traster i del garatge perquè arreglin tot.
I veieu la llum al final del túnel o això és un pou sense fi?
Sí. Bueno, poc a poc. Per lo menys ja no hi ha aigües.
Ja. Aquesta setmana va haver-hi també un altre episodi que al final no va ser tant, vau patir molt?
Com? Ah, no, va ser aigua només, però no venia... És que el problema va ser el que va vindre de dalt, no l'aigua que va caure.
Ja, no la pluja, sinó l'arribada. Escolta, ara et preguntaré pels trofeus en concret. Pel que expliques, problemes greus, veritablement importants, en el vostre cas no veu patir.
Bueno, els dos cotxes, però...
Els dos cotxes perduts,
eh? Traster.
Eh? Els dos cotxes perduts. I això, sí, us ho pagarà, bueno, l'assegurança...
No, el consorci, diuen.
El consorci,
però
diuen. Ara...
Però clar, com hi ha milers de cotxes afectats, doncs el peritatge trigarà.
Clar. A veure, els trofeus, quins se t'han fet malbé?
Bueno, ara que sàpiga, perquè està pensant, crec que només els dos de la Copa de la Reina, que com donaven aquestes miniatures molt guais, sí, aquests dos i els últims de les Copes de Catalunya... que aquests estan destrossats.
Els de la Copa Catalunya, 14-15, si no m'equivoco?
Sí, els últims, perquè els altres duran com una medalla o així. Mm-hmm. Els últims que vaig guanyar sí que donaven com el trofeu a miniatura.
I la Copa de la Reina, que hauria ser de les primeres Copes de la Reina del Barça, 2011 i 2014, perquè clar, tu vas jugar al Barça 11 anys en una, sí, època en què l'equip, quan vas començar, era tot molt amateur, i quan vas marxar ja començava a ser una mica professional.
Guai, sí.
Amb quines, sí, jugadores vas coincidir? Amb Alexia vas coincidir, si no m'equivoco.
És que amb Alexia, sí, ens va dir quan tenia Alexia 7 o 8 anys. Sí.
Perdona, però... que s'ha dit un moment, la coneixies des de...
Des de que tenia Alexia 7 o 8 anys, perquè jugàvem amb el Sabadell juntes.
Ah, que sou de la mateixa generació?
Bueno, Alexia era de Mollet i jo de Sant Manat, que està al costat de Sabadell, i sí, com no hi havia molts equips, coincidíem així unes quantes allà, de les que han arribat.
I després al Barça també vas coincidir-hi.
Sí, hi ha un professional, diguem, amb Alexia i tant, de les que han anat, Alexia, Patri, a Pina la conec, però no he jugat amb ella...
Molt bé. Esther, no sé si a partir del tuit que ha fet la Carla aquesta tarda, algú, sí, s'ha posat... algú de la federació
s'ha... Jo no sabia res.
Ja
quan he vist el tuit he dit, ostres,
què ha passat? Bé, però això es tracta de donar visibilitat i a veure si recuperes els trofeus. Algú de la federació s'ha posat en contacte amb tu aquesta tarda?
Amb els de la Federació Catalana, sí.
I què t'han dit?
Que intentaran fer el que puguin per veure què fan i si m'aconsegueixen els trofeus o no sé.
Molt bé.
M'han dit que intentaríem fer alguna cosa, però no sé el què.
Segur que fan alguna cosa. Mira, amb la Federació Espanyola hem pogut parlar fa una horeta i mitja o així, eren tocades a 10, i ens han dit que ja estaven al cas de la situació, que ara són a Tenerife, perquè demà juga la selecció espanyola masculina, però que quan tornin a Madrid s'hi posen i alguna acció faran. O sigui que és molt probable que recuperis aquestes dues Copes de la Reina que vas guanyar amb el Barça el 2014 i el 2015.
que és un bonic record. No sé.
Molt bé.
És guai. Esther,
dona records i agraeix-li molt a la Carla, que ens ha ajudat a contactar amb tu, ens ha fet el guió de l'entrevista i ens ha ajudat a conèixer aquesta història, d'acord? Gràcies i bona nit.
Vale. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Marxem un moment aquí al Club de la Mitjanit. Res, un minut de públic. Quan tornem, començarem a celebrar els 125 anys del Barça.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 49.085, 4, 9, 0, 8, 5 de la sèrie 51.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tres quarts de 12 de la nit tocats. Tenim 13 minuts i hem d'anar molt ràpid. Aquest és un dels tres cants finalistes del Nou Clam per convertir-se en el cant del 125è aniversari del Barça. El Nou Clam és el programa del David Caravent, a 3CAT, que està buscant el cant, l'himne dels 125 anys del Barça. Això és un sentiment... que si el posem potser és perquè tenim certa predilecció. Els altres dos finalistes són Del Bressol a l'Infinit i L'Escut al Pit. Tot es decidirà el divendres 29 de novembre, d'aquí uns dies, a la gala del 125è aniversari del Barça al Liceu. Serà un divendres. Aquí al Club de la Mitjanit el que volem és celebrar l'aniversari del Barça aquests 125 anys, les pròximes 3 setmanes, i ho farem preguntant-vos... pels vostres gols, això és molt personal, eh? Els vostres gols de la història del Barça. No busquem el millor, perquè això és una mica utòpic, és molt subjectiu, i s'han de tenir molts factors, importància, transcendència, dificultat, bellesa, qüestions personals que heu de saber quines són. Si us pregunto amb quin o amb quins gols, i us dono l'opció d'escollir-ne 3, de la història del Barça us quedaríeu? Més o menys ho tindríeu clar?
Jo un segur.
Hi ha un parell
segur
de clars.
Si és un tema molt personal...
pot ser el que tu vulguis.
El de Romario i la cua de vaca al Corta, en aquell Barça-Madrid, del 5-0. Mm. Aquest a nivell personal.
Aquest l'escolliria algú altre?
És que n'hi ha tants que no.
Jo, a nivell personal, clar, perquè ara... aquell dia jo tenia 94-19 anys, és quan més vivia al Barça, és quan més patia quan jugàvem contra el Madrid, és perquè em va semblar que en aquell gol el món es va parar durant unes dècimes de segon, vam veure una cosa que no havíem vist mai. Per això a nivell personal, si em dius, objectivament, per mi ha de ser el gol de Koeman.
El de Wembley. Sí. Sònia, tu què deies, que hi havia un parell?
No, el de Koeman és un, perquè durant molts anys va ser el gol que em va donar l'única Copa d'Europa que vas tenir, i jo crec que el d'Iniesta seria com el resum de l'etapa de Guardiola, que probablement és l'etapa més exitosa i per mi la millor etapa de la història del Barça.
Ricard, Jordi, Àlex, Alfons, fins i tot, a veure, digueu un a un, i la setmana vinent us demanaré que feu la selecció dels vostres tres gols de la història del Barça, però ara podeu dir un així de cop al vot.
Jo, el de la xilena de Rivaldo. Ja sé que no porta gaire res, diguéssim, però, hòstia, aquell gol em va impactar molt.
Sí, sí. Ricard, Àlex, Alfons, no sigueu tímids.
Mira, doncs jo et diré un, per un tema també personal, que és un dels primers, bueno, que recordo, dels primers records, és el gol de Romario al Sadar, en aquella passada de l'Aldrup i que completa Romario, que em sembla una meravella.
Jo no és ni transcendent ni és una cosa personal, però no havia vist un gol així en la meva vida com el de Messi al camp del Betis, fent una mena de vaselina
que toca el travesser. Ah, fantàstica. Sí. Ricard?
Sí. I jo en honor a la samarreta per tancar el cercle del fons, o el del petit Maracanà o el del Bernabéu de Maradona.
Oh, Maradona. Quedem per diumenge vinent, eh? Diumenge vinent hauríeu de tenir triats els vostres tres gols de la història del Barça, vosaltres des de casa o des d'on sigueu que escolteu el programa, sigui en directe o que el recupereu a la carta, també podeu dir-hi la vostra. Hi ha una pregunta penjada al compte de Twitter del grup de la Meginet, que de moment no mantenim, i diumenge vinent fins i tot obrirem telèfons. Potser aquest senyor que ara escoltarem acaba sent el protagonista del gol de la història del Barça, del vostre gol de la història del Barça.
Normalmente yo no soy mucho de mirar el fútbol, pero cuando se habla de Barça, no hay como no estar atento, ¿no? Barça ahora tiene un gran equipo, ha ganado bons partidos.
Saps qui és, Uri?
Romario, no?
Romario. Romario és aquesta nit jugant a Curitiba, una ciutat inoblidable, Jordi Costa, un partit dels Barça Legends contra un combinat de Brasil que es diu el Pelé Pequeño Príncipe Legends, i Romario és la gran estrella del partit. I ha arribat a dir que Rafinha ara mateix és un dels millors jugadors del món. Us ho hauríeu plantejat, que Rafinha ara mateix està en el grup de 10 escollits entre els millors del món?
Jo no m'hauria plantejat, però és la realitat.
Tu creus que
a dia d'avui
és la realitat?
Entre els dos jugadors més en forma a dia d'avui, sí.
Home, hauria de fer números jo, eh? Però...
Jo no et diria que és els 10 millors jugadors del món. Els 10 millors jugadors en forma avui, sí.
Aquesta setmana ens visitava l'Álvaro Benito,
el jugador de la Lliga.
Costa, i exacte, a mi em va cridar l'atenció, sí, perquè també a vegades des de dins ens... clar, nosaltres veiem tots els partits del Barça, però no sé, que estem potser massa, som massa subjectius, però que des de fora algú digui és el jugador de la Lliga, a mi em va cridar força l'atenció.
Sí, és un jugador que va fer un hat-trick aquí contra el Bayern, l'altre dia jugava amb la 10 de la selecció brasileira i fa un golaç de falta.
Però jo crec que aquí és evident que hi ha un... estem tots condicionats per la diferència entre el rendiment actual i l'expectativa, perquè, home, no sé si està entre els 10 millors del món o no, però per mi és evident que no és el jugador més important del Barça. Llavors, bé, no sé.
A veure, jo soc molt rafinyista de fa temps, i entre els 10 millors jugadors del món encara, home, el vull donar mesos per davant.
Vas tenir una crisi de fe i t'està costant tornar.
No, perquè sí que crec que específicament pot ser un jugador que marqui diferències, però, home, clar, quan em poso els 10 millors del món, dic, ostres, aquí...
A mi m'ha fet pensar, i, home, tant. Àlex, tu el veus? Tu que ets tan positiu sempre?
Jo també m'ha sorprès molt el canvi de Rafinha, però encara no el poso entre els 10 millors del món, jo personalment.
Que quedi clar que per mi no està entre els 10 millors del món.
Més en forma.
A dia d'avui.
Ja, però és que més en forma, Uri, és molt subjectiu, perquè més en forma...
Però a dia d'avui...
En un equip gran, més en forma d'un equip gran, perquè no... Allò sí que et sembla entre els 10 millors jugadors.
Està millor que De Bruyne, està millor que Rodrigo del Madrid... Està millor que molts jugadors que crec que són millors que Rafinha, però...
Diré que està millor fins i tot que Vinícius, veient els partits de la selecció brasilera.
No volia dir perquè va fer un hat-trick l'altre dia Vinícius,
però no és amb més confiança.
Deu són pocs, eh?
Sí, deu són pocs. Escolta'm, aquí al Club de la Mitjanit, fa un parell de setmanes, tenim un tema pendent, i ara l'hem d'abordar. Vaig a l'estudi cada dia.
els millors versos. He pensat mil cops de més. Ja conec tots els teus gestos, mami. Jo vull un altre ball, dona'm tot lo necessari. Els teus gestos, mami.
I cada diumenge aquí al Club de la Mitjanit el Raül Orgales ens descobreix una cançó i avui segurament ha tocat la pitjor de totes les seves seleccions, Raül.
Per què?
No m'agrada gens.
Home, no, no t'agrada gens.
És un a mi tema... que totes les cançons de, dels joves sonen així és que no, no acabo d'entendre.
Però a mi m'agrada, saps, perquè m'agrada pel missatge que es llença i d'on pertany aquesta cançó.
A
aquesta
veure,
cançó
digues.
Pertany al disc de la Marató que surt el diumenge dia 1 de desembre, i aquest és un tema de Mushka que es diu Aire, és original, però fet expressament pel disc.
Vull dir, és
per una bona
original.
Causa. Vull dir, l'estil
no és una versió, que ens trobem en versions molt xules a l'Isa de la Marató. El Tot Gira n'heu posat moltes.
Sí, sí, per això.
Hem anat Mushka,
fet, ahir vam acabar la TDG amb aquesta cançó. Vull dir, potser l'estil no ens acaba de convèncer
no.
A mi, però la causa és més que...
Mushka és la germana
de la Batguiel.
Que són les dues filles de l'Eduard Farelo.
Correcte.
Eh que sí? A veure, fa dues setmanes, després del Barça, cadascú té els seus referents. Per mi el seu pare està per davant d'elles.
Va, però ara en Mushka és un referent per molts, eh?
Sí, però cadascú té els seus.
No de la teva edat, però...
No, clar. És que ens
està entre els 10 millors del món.
I futbolera.
Va, que tenim... És futbolera, sí. A veure si en diu el Tot Costa, va. Va, dos minuts per resoldre un tema que tenim obert des de fa dues setmanes, després del Barça espanyol, i dels gols anul·lats a l'Espanyol, va ser abans de la jugada de Lewandowski a Noeta. Vam quedar que tractaríem la qüestió dels fores de joc i plantejaríem la llei Wenger. Wenger és aquell entrenador francès de l'Arsenal. Que a grans trets el que diu és que perquè sigui fora de joc, proposa que perquè sigui fora de joc es marqui la part més endarrerida del davanter. O sigui, si un davanter fa una desmarcada, que marqui el taló del peu que té enrere. No com ara, que és la part més avançada. Això, segons Wenger, seria per afavorir l'equip que ataca. A mi em sembla que el fora de joc té molt mala reputació i és un recurs d'equip ofensiu, que no sempre està ben tractat. Però vaja, el que busca aquest replantejament de Wenger és afavorir el joc ofensiu, segons ell, i que a vegades no s'anulin gols per una qüestió de mil·límetres, pràcticament. Amb un sí o un no, o molt ràpid, com vulgueu, seríeu partidaris de matisar la norma del fora de joc i aplicar aquesta llei Wenger, Uri?
No.
No, eh?
Per mi, aquesta llei Wenger podria donar jugades que el davanter surt amb molt avantatge respecte al defensa. Al final, que el teu taló coincideixi amb la part davantera del defensa, això et pot donar un metre d'avantatge, que és decisiu.
Sònia?
Sí, no sé si aquesta és la solució, però el que em sembla bastant evident és que per 2 centímetres tu no treus avantatge d'una jugada. Per tant, crec que s'ha de matisar aquesta regla.
Mm-hmm. Costa?
No. No, perquè el problema que vam tenir l'altre dia el tindríem igual. Si la punta de la bota està més endavant o enrere, seria igual si és la part del darrere o la del davant. No, i sobretot perquè si t'has donat una tecnologia que et creus i que et diu al mil·límetre si un tio està fora de joc o no, doncs fem-li cas.
Ricard?
Jo m'hi adapto a tot i obert a les matisacions de la Sònia, però en principi no.
I Àlex Almas?
Jo no ho veuria malament, no em sembla bé la part final del cos, sinó que seria més partidari del tronc, perquè hi ha situacions que crec que són fora de joc i que no treu avantatge de la posició, però entenc que una matització així podria donar confusió, per tant, o el tronc o no.
Aquest tema, Xavi, no el pots matar en 2 minuts.
Bé, és que tenim 2 minuts per acomiadar. La setmana vinent... El pròxim... No, demanarem de 12 a 1. Un dia demanarem de 12 a 1 per digital per les nostres qüestions.
Terrible això que proposa l'Àlex, perquè si l'altre dia estàvem amb Lewandowski, calçava un 44 a un 54, ara el problema serà si la gent fa la panxa que faig jo o la panxa de la Min.
Tot compta. I tot costa. Escolteu, us he de deixar aquí, que en minut i mig són les 12. Gràcies un diumenge més i fins la setmana vinent.
Que vagi.
Adéu.
Bona nit.
Si vens a ballar amb mi,
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, sempre amb Mishima, avui amb nou veí, i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi de Catalunya Ràdio, l'Andrea Martínez i el Xavi Clemente al control central, i l'Alfons Gorina, el Francesc Ripoll i l'Oriol Rodríguez a la redacció. I el record especial d'avui és per a l'Eudald Morera. Dimarts passat, a mitja tarda, la Laia Claret em va enviar un missatge i quan el vaig obrir em vaig trobar amb la mala notícia de la mort de l'Eudald Morera, que era propietari de l'empresa Royal Verd, que des de fa anys ha posat la gespa al camp del Barça, al de l'Espanyol, al de Girona. Hi ha molts estadis on s'han jugat partits del Mundial. La FIFA treballava amb l'Eudald Morera. D'aquí la relació de molts de nosaltres amb l'Eudald. Més enllà d'això, quan tractaves amb ell, et trobaves amb una persona generosa, humil, sense pretensions superficials. Segur que tenia defectes, però els dissimulava molt bé. Fa anys que lluitava contra un càncer, va crear el festival Vall Viva, a la Vall d'en Bas, una meravella de festival que dedicava a la recaptació de la lluita contra el càncer. I aquesta setmana l'ha deixat. Un petó per a tota la seva família i un record especial per a l'Eudald Morera. Bona nit.